Divendres ens acompanya una setmana més en Pere Sales. Tenim programa Va de Llibres, hi ha hagut coses per les biblioteques, hi ha hagut activitat, ara mos ho contarà, i també veig que hi ha novetats, així que tenim 20 minutets més o manco per parlar de tot això. Bon dia, Pere.
Sí, hola, bon dia. Molt bé.
Hi ha hagut club de lectura infantil per mi.
Hi ha hagut diverses coses, hi ha hagut dos clubs de lectures aquesta setmana.
Molt bé.
Dilluns el club de lectura d'adults a Pollença i després hi va haver el club de lectura infantil dimarts, que bé, que segueix havent-hi bastanta de gent i jo diria que molt sorprèn una miqueta el bon funcionament.
També hi ha hagut contes i encara n'hi ha, així que
sí, n'hi ha i hi ha divendres, n'hi ha el club de lectura del Moll també ho hem de tenir present.
Venen per parts, idò, no?
Exacte, bé, no, hem de dir, hi ha hagut o és imminent que hi hagi aquests... aquest club de lectures. Després hi ha hagut un contacontes en el Moll també,
Titos
dedicat a temes nadalens, i va anar molt bé, va haver més de quasi 30 persones hi van assistir. I la setmana que ve hi haurà un contacontes especial Nadal a Can Llobera, dia 27, me'n sembla que és, eh?
Dia 27 a les 11:30,
exacte,
a les aventures de Namimi, les que debat Trapella.
Sí, senyor, així és.
Ho ha posat vosaltres en el Facebook.
Sí, no, però és així. Bé, és de matí, ho estan potenciant ara, diguem, aquests horaris de matins, com també en ocasions els de dissabtes de matins a Can Llobera, per animar la gent i per donar-los a conèixer que la biblioteca està oberta també als matins. A Pollença ve gent perquè ja fa més temps, però ara... també és veritat que s'ha notat bé un poc més perquè l'horari s'ha ampliat, ho hem de recordar, i hem de potenciar sobretot en el port de Pollença, que està obert, recordant, de dimarts a divendres de matí està oberta.
El
que alerta, una també, dit això, hem de dir que ara aquesta festa està tancada, aquests dies de festa per manca de personal. Després, quan acabi les festes, en Miquel també haurà llevat les vellances, tornarà a anar allà a obrir. Per tant, un poc de paciència aquest dia de festa, hi ha un jardí el que ho posa, i després ja tornem a obrir la marxa normal en el Moll. A Pollença Vila, se manté l'horari de sempre.
Molt bé. Ja mos ho anirà recordant, també teniu molt el Facebook molt actiu i recordant tot això que mos dius ara. Per exemple, explicàveu del Club de Lectura Infantil, que ja té nou llibre, que serà Això era una era, de Tomeu Vidal, guanyador en un 99.
En 99 va guanyar el Premi Llencifa de Colònia, sí. Hem d'agrair això a Colònia, que mos deixa aquests lots de llibres del seu Premi Llencifa, perquè en tenen remanent. Són llibres que no passen... que no passen d'hora, vull dir que no perquè sigui del 99 no pugui ser tan actual com un premi actual, vull dir que més aquesta literatura infantil, si mirant cap a Cita Roja i tot això que perutxeta vermella.
Per cert, tu de res que van llegir, que han comentat aquesta setmana, no els ha agradat
no,
molt?
No,
pobres, quatre i mig.
Això, hem de dir que en el d'adult de Pollença tampoc va agradar, el que va llegir de Maruja Torres no va agradar. Més la nota mitjana, fins i tot suspès. I aquest de nins encara manco, i a més els nins són molt directes, eh? Si no ha agradat, no ha agradat, i ho diuen molt, molt directament, i el que s'ha de fer, no perquè una persona hagi fet un llibre no li pot haver sortit malament.
Clar. I no ho podeu encertar tot. I a vegades supos que les tertúlies amb un llibre que no ha agradat també deuen ser interessants.
No, donen molt de sí. Aquesta de Maruja Torres, per exemple, que jo era... aquesta va donar molt de sí perquè vam parlar molt del Líban i de Beirut, que estava ambientat allà, i va donar tant de sí com un altre ja hagi agradat. Jo diria que fins i tot de les que més hi va haver intervencions. En aquest del Nis no ho sabria dir. I de tota manera, jo també he de dir una cosa, els llibres, encara que no agradin, també poden tenir un cert valor llegir-los, perquè no agradar no vol dir que no siguin bons, és a dir, són dues coses diferents.
Si no, no llegiríem llibres tristos, obres de teatre, no anirem a veure obres de teatre tristes, de crítics...
Exacte, i a més també serveixen després per valorar el que ens agraden, és a dir, no saber el que realment ens agrada, sinó llegint coses que no ens agraden. Aquesta petita obligació, entre cometes, ja sabem que mai és una obligació en tots els ets i us, però aquesta petitíssima obligació que pot suportar el Club de Lectura, per això és important, perquè t'obliga a fer aquest esforç és sempre necessari per fer totes les coses, no? I llegir també suposa un petit esforç, no? És un plaer més gran, però després també hi ha aquest petit esforç d'estar... I saber que tots els llibres s'han de llegir, doncs bé, té aquesta cosa. Que ja he dit que si un no se llegeix no li posen cap falta ni li diuen res.
O si no l'acaba, qualcú pot venir...
Sí,
no,
a vegades passa això, i jo sempre els he dit que encara que no s'acabin, que vengin i comentant coses, i a més ho saber perquè no l'has acabat, és indicatiu. Indicatiu, i me'l pot dir el perquè. Pintura, la temàtica és bona, però la manera que està contant no, també viceversa. Que...
Almenys, però si ens agraden
tota manera,
més.
Sempre millor que agradin i treguin bones notes.
Tant obrant com un petit. Sí. Recordant que el club de lectura estan oberts de tothom, no hi ha un compromís de venir d'anar cada mes, ni bé.
Exacte.
Aneu a la biblioteca de Pollença i vos explicaran com funciona. D'activitats, això...
Volia també dir una petita cosa, i és que hem acabat aquestes obres que teníem aquell Llobera, i per dues raons. Una, per demanar disculpes per les molèsties que hagin pogut causar en els usuaris habituals. Bé, de totes maneres, hem procurat fer el manco renou possible, però sempre quan hi ha unes obres, pues, molestes, molestes, igual que per tot. Això, una. I després dic que ara ja s'han acabat i per tant tot i ser molesti ja no seran, però ara tindrà l'avantatge, ara tindrà la part bona, i és que haurem guanyat il·luminació a l'entrada, en el hall, hem insonoritzat més la part d'alt, és a dir que a baix no està insonoritzat en el 100%, perquè això era impossible, però aquella zona de la cúpula que transmitia el renou, que era directament des de l'entrada fins a la sala d'estudi, ara ja hi ha una càmera d'aire enmig i no t'han fet algunes proves i funciona bastant bé. Per tant, s'haurà guanyat en quietud, en insonorització a la part d'alt, a més d'il·luminar més aquesta entrada. Després, diguem, aquella sala polivalent del replà, allà on fem exposicions o presentacions de llibres, li hem fet un tractament antihumitat i també ha de quedar molt més digne de lo que era fins ara. I com a tercera cosa, jo crec que també de les més visibles i més importants, hem posat dues vidrieres allà on hi havia dues reixes, a la qual la zona d'accés de la sala de novetats fins a l'ascensor, per tant, per anar de la planta baixa en el primer o segon pis, ara està també un poc més protegida del fred.
No m'ho hem de posar la xiqueta, ara.
Ara ja no hem de passar la xiqueta per anar per dins que hi ha Llobera.
O per anar fent cafè. No teniu la màquina allà.
Aquí, allà on hi ha la màquina del cafè, ara està protegida, jo crec que tant del calor com sobretot del fred de l'hivern. En definitiva, han guanyat aquest espai per la biblioteca. Era un simple corredor, ara és un espai que ja veurem també, a part de protegir més del fred i tot això, els usos poden ser bastant importants. I a la vegada també creem un mostrador de cap a de fora. La biblioteca i aquestes vidrieres sempre estaran obertes i podem també interactuar més a l'exterior, a la plaça Vella, gràcies a aquesta sala.
Molt bé, i doncs anem a veure-ho. És un bon moment ara, perquè suposo que començaran a venir estudiants que potser eren a fora,
clar,
que ara tenen vacances i que tenen exàmens passades les festes.
Passades les festes, sí,
ara
sí.
Ara poden anar allà a estudiar, a fer treballs.
Clar. A veure, els dies de festa ja estan tancats. Dilluns, dissabte de les dues festes, l'Ajuntament no fa feina i també la biblioteca estarà tancada, però a part d'aquests dies, allà on tot l'Ajuntament està tancat, la resta està obert.
Dissabte de les dues festes vols dir dia 24 i dia 31.
Exacte.
Molt bé, que tampoc no hi ha programa de ràdio, per tant, dilluns...
No, quan no hi hagi programa de ràdio, tampoc hi ha biblioteca.
Ni oficines de l'Ajuntament.
Però dissabte de matins sí, que recordin que dissabte de matins estarà oberta.
Molt bé, i doncs xerrant de novetats, perquè potser sí. També qualcú s'està pensant llegir qualsevol cosa o regalar qualsevol cosa aquest dia.
Clar, bé, però que no regalin un llibre nostre. se poden inspirar. Bé, novetats n'hi ha, hi ha bastantes, i més quan que feia un parell de setmanes que no venia, més poden dir que n'hi ha. Avui he fet dos llibres de ficció i dos de no ficció, perquè per això perquè tenia un poquet d'acumulació. I volia tractar un poquet...
I t'agraden de no ficció, també.
Sí, també, a la millor m'agrada un poc massa. Però jo reconec que la gent treu més us altres, el que són novel·les.
Però això està bé que els promocionis.
Clar,
aquí,
també.
Perquè segur que molta gent ho desconeix.
Sí. Bé, el primer és un d'en Miquel Santiago, titulat La isla de las últimas voces. És un best-seller espanyol, per on dir, best-seller, tipus best-seller, també poden qualificar com a de thriller. És un llibre allà on hi ha un cert misteri per resoldre I bé, tracta d'una illa perduda en el Mar del Nord, allà on a l'hivern ja tothom se'n va, però a la vallada aquí hi ha hagut un... S'ha anat més gent perquè hi ha un temporal que ha de caure damunt d'aquest indret i que tots els seus habitants s'han anat i només queden 50 persones en aquesta illa. I entre elles, una Carme, que serà la protagonista, que és una dona espanyola que viu en aquest indret i, a més, regent un petit hotel. I bé, també hi ha un grapat de pescadors que queden i poc abans que arribi la tormenta de bons i de veres, arriba una caixa i de dins hi ha un contingut sorpresa que desencadenarà tot una sèrie de problemes i que donaran peu en aquest thriller, en aquesta novel·la de suspens, també podríem dir.
Ja està, ja mos has enginxat, ara volen saber què hi ha a la caixa.
I després diu, ja bé, aquesta estranya caja que traïda por les oles, però després, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para sobrevivir? Dic que els hi passa coses greus a aquesta gent, han de sobreviure per la tempesta, per la caixa, per tot aquí. I, bueno...
Miquel Santiago.
Miquel. Miquel amb Euskera, suposo. Vuelve a la libreria per atrapar al lector com solo consiguen los grandes maestros del thriller.
Molt bé.
És un llibre en castellà.
Bones crítiques. No has vist alguna?
No n'he vistes.
Encara no.
Edicions B.
És un bon tros de llibre, també, no?
Sí, llibre d'aquests grossos. Sobrepassa lleugerament les 500 pàgines.
Molt bé. I aquests estan enginxats, aquestes festes.
Exacte. Bé, però ja han dit que els llibres gruixats no tenen un perill que ser mal de llegir.
No,
al contrari,
tant,
solen ser més lleugers de lectura.
Jo va de l'enginxats per ser un thriller, no perquè sigui un llibre
llarg.
No, exacte.
Què més? I ara un llibre un poc diferent, un llibre d'una autora catalana, Marc Bosch Oliveres, amb una novel·la també que se diu Vindràs amb mi després del diluvi.
Com així me sona? Ha guanyat premis o...?
Nosaltres d'aquesta autora han duit ja més... Han duit altres llibres, eh? Vull dir que no sé. A no ser que el comentàssim ja un altre dia, m'apenci no.
No, no ho creig.
És un llibre, precisament, també un poquet ja de presentació, un poquet original, perquè té tapa dura. I les novel·les n'hi ha... bueno, aquest best-seller també té duit abans, també el du. Però aquestes novel·les... tipo, diguem, què diria, més xaletes, en el sentit que tenen menys possibilitat de vendre-se, fetes per editorial més petita, solen ser, lògicament, anomenen tapa rústica. Bé, aquí el tenim en tapa dura, també un llibre primer d'estatge mera, aquesta tapa dura, és una curiositat, eh? Però bé, que jo m'ha fet atractiu també a l'hora de llefar l'oi d'olor cap aquí. És a dir, que les portades tenen qualsevol cosa a dir, eh? Recordem que jo m'he comprat discos LPs per la portada només. Per tant, també a l'hora avui de llefar el llibre perdut cap aquí, aquest l'he llefat per la portada i ho he de confessar.
Molt bé. Que és 2004 l'editorial?
No, 2004 l'editorial és com a negre, 2004 és com a un subtítol. Sí, també estrany, eh? De fet, després aquí a la primera pàgina posa Barcelona 2004, és a dir, és l'any de l'ambientació de la novel·la.
Molt bé.
Però aquí està a la tapa, diríem, està 2004 aquí perdut aquí damunt, que també confon un poc perquè apareix l'any d'edició, no ho sé.
Ah, sí, no saps que...
No saps que...
Bé, però li dona qualsevol cosa...
Li dona també aquesta cosa original. I bé, trata de les pors que se presenten... en el trànsit de l'adolescència a la maduresa. Bueno, en el trànsit, però ja quan ja entres més de l'adolescència, jo diria, la primera joventut ja d'adult, però encara ets un jove, i ja te converteixes en una persona madura, és a dir, casada, amb fills. Bé, aquí hi ha un trànsit. I aquest trànsit el transporta a la Barcelona del 2004, és a dir, en el temps del Fòrum de les Cultures i d'aquesta època que també es vol dir ser una persona molt estètica. Llavors, aquí hi ha un context, que és aquesta època, i també una trama molt intimista, molt familiar, podríem dir, allà on l'autora, la Sigrid, intenta entendre aquesta ciutat que han de tenir en compte que, a més, li crea un problema especial perquè ella ve d'un poble petit. Ella i el seu germà, llavors han d'entendre tot això. I, per tant, han d'entendre dues coses, una, aquesta entrada a la maduresa i aquesta ciutat, aquest ambient cosmopolita, també gran ciutat, venint d'un entorn molt més petit, molt més comunal. Aquí també hi ha una relació amb el seu germà, llavors no vol sortir de casa seva i ella també l'ha d'intentar convèncer perquè s'integri en aquest món. Bé, idò, això d'aquest esforç, també diu l'autora que és una novel·la llavors destaca el que se guanya amb l'entrada en aquesta maduresa, en aquests canvis, però també el que se perd. Tots guanyem i perdem en els canvis de la nostra vida.
Si saps d'aquesta autora, Mar Bosch.
Sí, ha fet altres llibres que han bastant bon èxit de la crítica i que estan relacionats amb aquesta temàtica i fins i tot ella pensa que poden formar part d'una col·lecció, que els anomenem a tal monstre, perquè són monstres figurats, no? Que monstres d'aquestes pors que hi pot haver. I bé, això no és una autora, diríem, molt coneguda, però bé, és una d'aquestes novel·listes que comencen a despuntar, que ja ha fet diverses novel·les, aquesta és la tercera, que sí, ja ha publicat molts articles a la premsa i a revistes. És una autora jove que ja en vies de consolidació, en vies de la maduresa com a escritora, també.
Molt bé. I d'això són les dues novel·les que ens proposes aquesta setmana, però també dos llibres de no ficció.
Sí, i ara amb un d'un tema... Tots dos són, no sé, estan bastant d'una manera o de l'altra d'actualitat. Ara ja diríem per què. Un que se titula Niños desconectados, ¿cómo pueden crecer nuestros hijos sanos y felices en la era digital? Que ja ho deim tot. De la doctora Elizabeth Kilbey, no la conec de res, destaquen que és doctora damunt l'etapa, perquè sabien que és una persona que està, diríem, assabentada de lo que trata, que parla d'un coneixement de causa. I bé, jo crec que és una temàtica interessant, és a dir, què passa amb tota aquesta connexió ultra, diríem, amb aquesta hiperconnexió en el qual estem abocats, no només els nins, sinó tots, però els nins, per aventura, d'una manera més extrema, perquè no tenen tantes defenses i perquè tampoc no han conegut en realitats alternatives, és a dir, desconnectades. El llibre no defensa una desconnexió, sinó una desconnexió, com diu aquí a la portada, sinó un control d'aquesta connexió. I també els perills que té la connexió en si mateix. Hi ha, per exemple, no l'objectiu principal d'aquest llibre, però, per exemple, tot el relacionat amb la lectura electrònica, ja n'hem parlat bastant, i sobretot amb les tablets, s'està posant molt en qüestió darrerament, perquè la lectura a través d'una tablet, no la mateixa amb una ridera, amb una tablet és la lectura, diríem, en el punt de mira de totes les possibles interrupcions, alarmes, alertes que puguis tenir, i és tot el contrari d'una lectura reposada en profunditat i tranquil·la. Tu estàs amb una tablet, t'entren alarmes de WhatsApp, d'Instagram, de Facebook, a més, després també hi pot haver, de poden sortir llumets per lo que sigui, interrupcions constants, que és tot el contrari de lo que necessita una lectura en profunditat. Però és que la connexió, el que fa, ja per definició, és lectures curtes, lectures allà on la interrupció sigui part de la seva existència. Però això...
Per aquí un pare o mare no li preocupa això avui en dia, Pere.
Clar,
és novetat, perquè així com ho dius,
és una novetat,
pena que aquest tipus de llibres, però molt aviat se caduquen, no? Perquè sí, la realitat...
És del 2018, però jo això ja ho he llegit en llibres més antics. Això, de totes maneres, pareix ser un llibre bastant dens, amb la lletra no massa ampla, dic que va un poc més d'aquests de 4 consells tòpics. Jo aquí veig hi veig bastant parlant de problemes físics, de per exemple, les pantalles retroil·luminades te creen, te desperten, a dir, la llum blava que necessiten te pot crear insomni, per exemple, és un altre efecte també, però jo ho veig més, a dir, tot aquest tema de que les connexions i l'hipertest, perquè tu estàs fent una lectura amb una tablet i pots navegar després dins d'aquesta lectura. Això està molt bé, però la vegada també te pot interrompir el fil d'aquesta lectura.
Bé, aquest 2018, any del Fortnite, també no està de més una consulta
tenim...
d'aquest. Però només queda un minut, podem manco anomenar
el donem, títol. El donarem el títol. Nacho Carretero, l'autor de Fariña, que també el tenim, ara ha publicat un llibre que es diu En el corredor de la muerte, allà on va sobre Pablo Ibar, una persona acusada en el 95, perdoneu, en el 94, de la mort d'una sèrie de persones a Florida.
I està al corredor de la mort.
I està condemnat a mort, i per ella sé que el judici no va tenir les garanties que tot ja va tenir, i el l'investiga, i crec que aquí també, el que ha, així com l'altre és un debat al tema electrònic, de la lectura electrònica, aquí és un debat sobre la pena de mort.
Que va per la segona edició, ja, no?
Sí, perquè també l'autor s'ha fet molt famós amb el Jazz Farinha, ja sabem que el varen llevar d'enmig en el llibre, però ara l'han tornat, els jutjats van dir que sí, que evidentment que havia de tornar a les llibreries i a les biblioteques. I és un periodista d'investigació clàssic, no? Ja fan un tema, l'investiguen per la premsa i després són capaços de fer-ne un llibre. És un tipus d'obra d'investigació que jo m'agrada bastant.
Idò, En el corredor de la muerte. Pere Sales, gràcies, que la gent s'acosti a que han llobert la Biblioteca d'Humoll, hi ha més novetats.
Exactament, moltes més.
Fins divendres que ve, darrer de l'any.
Lo millor no.
Ja ho veurem.
Adéu,
gràcies. Adéu.